Bon vespre, gent de teatre. Bon vespre, Sabadell. Benvinguts i benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana explica les novetats que hi ha als escenaris sabadellencs i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals de la nostra ciutat, dels muntatges barcelonins, de la història teatral, de cinema, de teatre musical i de moltes altres coses. Com sempre, comencem el programa agraint la feina a tot el nostre equip, que fa una feina meravellosa. Laura Lozano a la producció, Marcel Castillejo, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià García, Aina Rovira, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli i Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González, també en Roger Benet, i qui us parla avui com a presentadora, Carlota Gorgori. Amb l'arribada de la tardor arriba la temporada teatral a Sabadell i les tardes plujoses i tristes es poden convertir en l'oportunitat perfecta per anar als teatres de la ciutat a gaudir del talent escènic que es posa dalt de l'escenari cada cap de setmana. Com sabeu, seguim de prop la temporada teatral de la ciutat i dels teatres de l'Estar, però no deixem de banda altres sales com l'Alternativa Teatre, la Bàscula, la Quartera de Can Capablanca, el Barri de Gràcia, la Cava Urpí, l'Espai Àgora, l'Espai Foc i molts d'altres. La setmana passada vam conèixer la presentació i programació del Sabadell Escena, el primer festival d'arts escèniques de Sabadell que començarà el dia 20 d'octubre a diferents equipaments municipals. Una bona notícia per la ciutat de Sabadell que esperem que duri molts més anys. Dit això, avui ens visita l'apuntador, en Pol Juera. Quina notícia ens portes avui?
Doncs re, bon vespre, Carlota. Què passaria, et plantejo una pregunta, Què passaria si capgiréssim una història que tots coneixem? Què passaria si canviéssim el color vermell pel verd? O el que és més, què passaria si en comptes d'una caputxeta fos un caputxet?
Ui, interessant.
Doncs res, que ens sortiria la història del caputxet verd, i és que aquesta ha estat l'aposta del director i guionista sabadellenc Xavi Clapés, qui a partir doncs, de la idea original de l'Anna Fiter, també sabadellenca, i a través de la companyia Els Pangolinets, ha portat en format musical infantil a la Sala Pangolí de Barcelona aquesta història el passat diumenge, dia 9 de novembre. I doncs res, com que t'he dit que es va estrenar el dia 9 de novembre, hem parlat amb en Xavi perquè ens expliqui una miqueta com va anar aquesta estrena.
Ahir vam estrenar amb dues funcions plenes, exaurides les entrades, va anar superbé i la resposta del públic va ser meravellosa. Nosaltres des de la Sala Pangolí venem les entrades a partir de la plataforma de Trapalo o des de taquilla, i tant el feedback que ens ha donat la gent en directe com els comentaris que ja han començat a aparèixer a Trapalo són molt bons, són realment bons, i això em fa estar molt feliç i molt orgullós, la veritat, perquè la gent s'ho va passar superbé i actuar al llarg de l'espectacle va ser meravellós, veure com la gent riu amb un guió que has creat tu. La gent reia moltíssim i això a mi em va verificar que, bueno, que la història estava bastant ben resolta.
Doncs res, després de sentir una miqueta en Xavi, us faig una petita introducció en aquest món del caputxet verd. Ens situem a l'aniversari d'en Tinet Carlota, un dels protagonistes d'aquesta obra, que hi rebrà un regal molt especial de la seva àvia, un caputxet de color verd. Agraït pel regal, en Tinet decidirà creuar el bosc per visitar la seva àvia i donar-li les gràcies. A mig camí, però, es trobarà amb la Llobatona, una lloba, doncs, tímida, poruga, però alhora amb una gran capacitat de l'amistat, és a dir, una lloba molt peculiar, que no vol ser dolenta en aquesta història, i a partir d'aquí els dos protagonistes viuran junts grans aventures amb plenes de cançons, diversió i un munt de moments inesperats. A més, també hem parlat amb el Xavi i hem volgut saber com ha estat aquesta feina, com ha estat la creació d'aquest projecte entre els dos sabadellencs i, per tant, com ha anat la creació del Caputxet Verd amb l'Anna Fiter.
Treballar amb l'Anna Fiter i amb un dels seus contes, de fet el primer conte de la seva col·lecció Isi, que són una sèrie de contes clàssics, girats, canviats i introduint valors. La veritat que treballar amb ella ha sigut un plaer, ha sigut brutal, ens hem entès des del minut zero que vam fer la proposta, i més treballar amb una història tan cuqui com és el que seria la Caputxeta Vermella, doncs canviar-ho tot al complet i agafar el seu titulàs, que és el Caputxet Verd, i transformar-lo en un musical. Ha sigut, l'experiència és meravellosa.
Havent escoltat el Xavi, també li hem volgut preguntar com havia anat doncs, el treball amb els actors i ens ha dit, només ens n'ha dit, de fet, meravelles, Carlota. A més, ens ha destacat doncs, la feina que ha fet l'actriu que representava la Llobatoneta, perquè doncs, diu que és un personatge doncs, difícil d'interpretar. I res, ja ho saps, ja ho sabeu, els oients, si voleu passar una bona estona en família, riure i veure una nova versió diferent d'aquest conte tradicional que tots coneixem, que és la Caputxeta Vermella, encara sou a temps de treure les entrades pel pròxim dia 27 de novembre a la Sala Pangolí de Barcelona i poder doncs, ser coneixedors de quines aventures viuran la Llobatona i el Caputxet Verd.
Doncs ens ho apuntem. Gràcies, Pol. Contents també que el talent sabadellenc s'obri portes més enllà de la ciutat perquè arreu en puguin gaudir. Ara sí, arrenquem el programa. Comencem!
Amunt el taló.
A la secció de la platea indiscreta farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat amb Júlia Stals. Obriu l'agenda. A l'espai de l'entrevista avui parlarem amb Adrià Galera, Marta Venancio i Oriol Sabater sobre les dues estacions de Vivaldi que s'estrena aquest cap de setmana a la Quartera. A l'anem d'estrena de l'Adrià García coneixerem una mica més sobre el making of de la Comèdia de l'Olla i com ha estat la seva estrena al Teatre El Ciervo. Seguidament parlarem amb Lluís Saus sobre el monòleg de Conor McPherson, Sant Nicolas, que podem veure'l aquest cap de setmana al Casal Pere IV. I acabarem el programa amb la nostra col·laboradora Elvira Franc comentant dos muntatges barcelonins, Cadires al Teatre Goya i Edipo a través de les llames al Teatre Romea. Ara sí, amunt el taló.
Els dimecres al vespre, amunt el taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Obrim l'agenda i repassem els muntatges que podem veure durant aquests dies a la nostra ciutat. Aquesta informació, com cada setmana, ens la porta la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia. Què podem veure a Sabadell?
Doncs moltes coses. Primer de tot, bon vespre. I ara us informaré d'aquesta cartellera teatral sabadellenca que acaba ben plena. S'han posat d'acord tots els teatres aquesta setmana per carregar de cultura a la ciutat. Comencem, doncs, al Teatre Sant Vicenç, que representaran Un funeral per morir-se dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, per última vegada.
Exacte.
Al Ciervo segueix en cartell La Comèdia de l'Olla, aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I això fins al 23 d'octubre.
Molt bé.
A l'Alternativa ofereixen Fem que ens escoltin dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6.
Què més?
A la Bàscula mostraran Pels pèls aquest divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, fins al proper diumenge, també fins al dia 23.
Molt bé. Alguna cosa més?
I tant, seguim a la sala que interpretaran Eco diumenge a les 6 de la tarda, també a l'Espai Àgora, que figuraran al quadre, aquest divendres a 8:45 del vespre i dissabte i diumenge a les 8 del vespre.
Ens queda alguna cosa?
Sí, la companyia Entesos mostrarà Mals Entesos per entendre dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
Joc de paraules.
Al Casal Pere IV presentaran Sant Nicolàs divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a 6:45 de la tarda.
Molt bé. Alguna cosa guardada?
Per últim, el Teatre Principal representarà Trio Fortuny aquest divendres a les 8 del vespre.
Molt bé, i és hora de desvetllar l'espectacle fake de la setmana passada.
Doncs la setmana passada dèiem que la companyia Encastellats figurava a castells per emmarcar i disfrutar.
Que era...
era ben fake.
Era evident que no era teatre, això.
A més, lligava amb l'actualitat de Tarragona, però era fake.
Molt bé.
I doncs, per últim, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, doncs ja ho sabeu. Ens veiem al proper programa, Júlia. Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Amunt el taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Les dues estacions de Vivaldi, d'Anna Cruz Produccions, arriba a la Quartera el proper 15 d'octubre, després d'estar al Festival en l'Aire de la Festa Major, i es podrà veure fins al 13 de novembre. Les representacions seran els dissabtes a 2:15 i els diumenges a les 6 de la tarda. una reflexió sobre el canvi climàtic mitjançant la dansa, la paraula i la música en directe a partir de la reinterpretació del clàssic de Vivaldi. Avui tenim a l'estudi per parlar-ne a Marta Venancio, Adrià Aguilera i Oriol Sabater. Bon vespre a tots tres, què tal?
Bon vespre, molt bé.
Bones, què tal?
Molt bé, doncs començo directe, que contesti qui vulgui. Per què Vivaldi per parlar del canvi climàtic?
Molt bona pregunta. Doncs bàsicament perquè la seva obra més famosa és Les quatre estacions de Vivaldi i amb el títol bàsicament fem el link a les dues estacions i amb això parlem del canvi climàtic, que estem passant de quatre estacions a dues.
Molt bé. La música clàssica hi té també alguna cosa a veure?
Això que t'ho contesti l'Oriol, és un dels músics.
Bueno, els arranjaments que ha fet l'Adrià Aguilera, doncs, o sigui, partim dels clàssics de Vivaldi, o sigui, de les quatre estacions, primavera, estiu, tardor i hivern. L'únic és que amb els arranjaments hem barrejat després també diferents temes emblemàtics de la història, com per exemple What a Wonderful World, o també temes de Frozen, o de Singing in the Rain, i coses així, per també donar-li un toc també més modern, no? Però al final, vull dir, ja et dic, la idea és també doncs, aprofitar doncs, aquest clàssic que diu l'Adrià, en el sentit de les quatre estacions, per fer la crítica social a dues estacions.
Molt bé. I la pregunta al revés, per què el canvi climàtic com a tema principal d'un muntatge?
Mira, doncs teníem ganes de fer alguna cosa una mica diferent. Veníem d'espectacles molt de divertimento, perquè sí, no? De cançons variades de musicals, i teníem ganes de fer alguna cosa una mica més profunda i teníem ganes d'explicar alguna cosa, no? I creiem que una manera bonica de parlar del canvi climàtic és aquesta, no? A través d'un espectacle, a través de la música, de la dansa, de la veu, i és el nostre petit granet de sorra posar a la societat.
Molt bé. És un espectacle, com deies, de dansa, paraula i música en directe. Què representa i què creieu que aporta el muntatge, aquesta barreja de diferents llenguatges escènics?
Bé, jo crec que és una interpel·lació molt més directa, no? Perquè vulguis que no, hi haurà algú que doncs igual hi entrarem més amb el moviment, o hi haurà algú que a través de la paraula, i perquè tots són poemes doncs, de Miquel Martí Pol, de Joan Brossa, etc. I en canvi hi ha gent que doncs, amb la música, jo penso que és una manera de, no? Del final de juntar diferents disciplines que totes elles són molt potents, però que treballant juntes arribes a una profunditat molt, molt més... et fa vibrar molt més que si només fos una poesia sola o no, si només fos una peça de dansa, i el fet de que la música sigui indirecta jo crec que li dona una energia molt, molt... que arriba molt a la gent.
I Oriol, tu com a artista, músic del muntatge, què t'aporta treballar també amb veu, dansa? És a dir, no fer un espectacle de música, sinó de poder com a artista treballar amb altres artistes.
És el primer cop que em succeeix això de poder tocar amb dansaires a la vegada, i la veritat és que totes les dansaires que tenim a l'espectacle són superpotents, i la veritat és que l'Òscar Muñoz, que és qui ha fet les coreografies, és també un 10 amb això, i hem aconseguit, jo crec que, o sigui, un espectacle 100, o sigui, en tots els aspectes, perquè a mi, per exemple, l'altre dia ho comentàvem, que només entrar a fer els assajos, no?, et crea una atmosfera tot plegat, vull dir, aquestes tres disciplines tan ben ajuntades, crec que, o sigui, ja et dic, et crea una atmosfera en la qual pots aconseguir molt el missatge que nosaltres també volem transmetre, i crec que és això, vull dir, aquesta atmosfera i com aquest caliu que crea tot plegat, i és interessant.
Molt bé. Algunes imatges que hem vist, o qui l'hagi pogut veure, hi ha una petita mostra al Festival en l'Aire, potser li va cridar l'atenció el vestuari. És un vestuari monocromàtic, gris...
Sí.
Què en podem dir? Segur sí. Que té rerefons, això.
Sí, sí, la veritat és que és el primer cop que Anaclusa Produccions fa alguna cosa amb vestuari com a tal, diguéssim. Fins ara, a l'haver fet espectacles més de persones corrents, no? Anaven vestides doncs, de carrer. I la veritat és que aquest cop sí que hem fet un pas endavant en aquest sentit i hem buscat un vestuari que ens ajudés en aquest missatge, i la veritat és que ho veiem tot com molt homogeni, on veiéssim les quatre estacions representades i que cada una porta un element que, si veniu a veure-ho, ho descobrireu, diferenciador, però totes segueixen una mateixa gamma cromàtica de grisos. Sí que és veritat que com més fred fa, pues, hi ha més capes, més trossos, més retalls i més, menys part del cos veiem, però que ens permet, pues, ens ajuda a explicar la història, que al final era una cosa que nosaltres volíem en aquest espectacle i que creiem que suma a tota la resta que tenim.
Tots els elements, per un mateix missatge es veu tot una imatge global.
Exacte.
Com deia la Marta, també és el vostre petit granet de sorra a la societat. Cada vegada més veiem com l'art s'utilitza com una eina per reflexionar sobre la nostra societat, sobre la nostra manera de viure. De quina manera creieu que l'art pot canviar el món, si és que el pot canviar?
Nosaltres, bueno, el que pensàvem quan vam fer la selecció de poemes i de les músiques i el moviment, sí que teníem molt clar que no volíem que fos un espectacle que busqués que t'adoctrinés o que tingués una moralina, no? Sinó que hi ha un missatge que es pot llegir de moltes maneres i el que busquem és que la gent reflexioni i a partir d'aquí que cadascú extregui les conclusions que vulgui extreure, saps? Però no és allò el típic que diu si vas molt en cotxe estàs fent malbé el planeta, o sigui,
cap lliçó,
no va per aquí, sí, exacte, i no hi ha bons ni dolents. De fet, una cosa que ens preocupava molt al ser dues estacions és que quedessin l'estiu i l'hivern com els dolents de la pel·lícula, perquè són els que s'estan carregant la tardor i la primavera, no? I tampoc volíem anar per aquí, no? Vull dir, de fet, hem buscat que l'hivern és un personatge molt fràgil, o sigui, molt potent, molt dur de fora, perquè hi ha molta construcció de personatge tant a nivell físic com amb la música, i l'estiu també és molt el que aparentem cap a fora, molt les xarxes socials, vull dir que es barreja com moltes coses, però sobretot volíem que no quedessin com les dues estacions més fortes, com les dolentes de la peli, no? I crec que ho hem aconseguit bastant, perquè ens ha quedat una primavera també amb molta personalitat. De fet, la música és la que apareix al teaser i és el que és, com diguéssim, la sintonia de l'espectacle. Seria la primavera, i jo crec que amb la tardor ens ha quedat una cosa molt, molt melangiosa. Jo sempre els dic que és com un massatge per l'ànima, perquè és que realment és un deixar que t'acaroni la música, deixar que les coreografies i el moviment t'entrin per la pell, pels poros, i és com un... Bueno, també rebaixar l'estrès que portem dia a dia, no? La gent que vingui al teatre, doncs, ve a una hora i cinc, una hora i deu a submergir-se en aquesta atmosfera i en el que nosaltres els hi proposem, que al final és un viatge sensorial, més aviat.
Molt bé. Oriol, Marta, creieu que l'art pot canviar el món?
No sé si el pot canviar, però sí que ens fa millors persones. Jo crec que una persona que va al teatre, que li agrada la música, que disfruta de la dansa o qualsevol de les disciplines, té una sensibilitat cap a la resta i cap al món més interessant.
Sí, jo agafant aquesta sensibilitat que diu, no?, que treballa tota la gent que es dedica a l'art o que consumeix art, a part també crec que l'art és un molt bon mitjà per arribar a transmetre un missatge i ja et dic, jo crec que són aquestes dues coses, o sigui, veu, et dona veu per poder expressar-te i et dona sensibilitzar, o sigui, et sensibilitza tota la societat.
El que deia l'Adrià, no?, acarona l'ànima, que a vegades en aquesta societat tan ràpida, que anem, no?, a tota pastilla, a fer-ho tot en el mínim temps possible, moltes vegades ens n'oblidem de la nostra ànima i de caronar-la de tant en tant.
Totalment.
Arribeu a la quartera després de passar pel Festival en l'Aire de la Festa Major d'enguany amb una petita mostra, però suposo que ja vau començar a notar les primeres sensacions dels espectadors. Quina rebuda va tenir l'espectacle? Com ho vau veure vosaltres?
Pues que jo crec que això és una cosa, almenys a mi, que em ratllava molt, no? I em preocupava molt perquè dius, bueno, tu aquí et montes la teva... Perquè estem parlant de que tot és un llenguatge abstracte. Vull dir, al final és la teva manera d'entendre aquells poemes, la teva manera d'entendre aquella música i la de l'Òscar. Llavors pensam, igual aquí ens hem fet aquí una palla mental nosaltres i no la pilla ningú, saps? I a més a l'aire lliure, que vulguis que no, hi ha molts estímuls externs que et poden distreure, i a mi em va flipar que vam aconseguir com un silenci brutal, i penso, buah, si a l'aire lliure hem aconseguit això, agarra't, perquè el teatre serà brutal. I a veure com va.
Sí, jo afegint això, va ser sorprenent perquè nosaltres ho direccionàvem cap a un públic més adult o més, bueno, d'una certa edat, ja...
Consumidors de teatre,
també, possiblement. I ens va sorprendre molt que va venir gent d'escoles, professors, que ens van dir, ostres, això és molt interessant pels adolescents, és molt interessant, podríeu fer-ho a escoles, no? Que era una cosa que nosaltres no ens havíem plantejat perquè ho consideràvem com una manera d'expressar-nos una mica més complexa, potser, perquè eren poemes, perquè això... I ens va sorprendre molt aquest primer input de... Ostres, pues és molt xulo perquè s'entén molt bé, és amè, perquè al final és música, al final la música i el moviment passa molt fàcil, no? I ens va sorprendre aquest input de, escolta, els adolescents i el jovent també podeu
arribar-hi. Bueno, i que és una generació que jo crec que està més interessada en reflexionar sobre el canvi climàtic que potser la generació adulta que... s'ho treu més de sobre, no? Perquè potser ja no li toca viure...
Ja no va amb ells, sí.
Ja no va amb ells, no? I sentíem últimament, no?, estrès climàtic que existeix ja com a diagnòstic de gent que li angoixa i que li provoca un estrès i que potser la música, la dansa, és una manera de calmar aquestes emocions també que comencen a aparèixer en la generació que deies, Marta, més jove, més adolescent.
I, de fet, l'última part de l'espectacle va una mica cap aquí, no?, sobre quin món deixarem els que venen després de nosaltres. Vull dir que també, un cop hem fet, no és cap spoiler, vull dir, nosaltres fem viatge primavera, estiu, tardor, hivern, i un cop tanquem el cicle, hi ha com un trencament, hi ha una reflexió molt bèstia del que estem fent i de les conseqüències que tindrà a curt i mitjà i llarg termini.
Era guai, això. Com a artistes, com a membres del propi muntatge, què us ha portat reflexionar sobre el canvi climàtic? És a dir, són coses que tots ens fem els honestos dient que sí, que hi pensem molt, no? Però fer un espectacle, parlar-ne, posar-hi veu, posar-hi dansa, què us ha portat a l'àmbit personal, ja, fora d'aquest muntatge? Què us aneu emportat d'aquesta reflexió?
Mira, jo primer de tot, com que diu l'Adri, això d'aquest viatge que fas al llarg de l'espectacle, a mi m'ha servit per adonar-me de totes les coses que transmet cada una de les estacions. És a dir, tant amb el moviment de la dansa com amb la música, com amb la mateixa poesia que utilitzem, pots realment adonar-te de la importància de cada una d'aquestes estacions i de com afectaria, no?, realment que desapareixés alguna d'elles per tot el tema del canvi climàtic. I després, amb aquest últim tema i l'última reflexió, que és com més crítica social totalment, ostres, realment te n'adones de que podem arribar a un punt molt crític i que tot se'n pot anar a orris i que, malgrat encara diuen que podem estar temps i tant de bo puguem estar temps de donar la volta, seria ja hora de realment posar-se a l'obra i fer alguna cosa al respecte.
Vosaltres?
Sí, jo, seguint una mica el que diu l'Oriol, crec que és molt bonic el viatge que fem a les estacions, que és com una oda a la natura, no?, mira el que tenim davant i no ho veiem normalment, és aquest que sempre ens queixem, no? Quan fa calor, quan fa fred, fa massa fred, no? I és una mica el disfruta del fred, disfruta de la calor, que després vindrà el fred, no? I llavors, és una mica, això sí que me n'he donat compte que jo també em queixava, no? De jolín, ara ve l'estiu, ara estarem aquí, d'això, i després quan estàs a l'hivern et queixes de que fa molt fred, no? Bueno, doncs això a mi m'ha fet pensar molt.
Sí, i jo bàsicament, per complementar el que deien ells, bàsicament és un enamorar-se del paisatge, no? També hi ha una cura especial cap al mar, cap a la muntanya, més encarat amb els poemes. I a nivell personal, no sé, és que a mi com que sempre... no tant la part de què puc fer jo, no?, per canviar, sinó, hosti, quina sort que tenim d'estar vius. O sigui, hi ha moltes vegades que amb l'espectacle el que penso és que t'ho surt com fomentar la reflexió de, hòstia, és que podem sortir del teatre i ens atropella un cotxe i s'acabó, saps? O et quedes amb una caiga de rodes i ja no pots anar mai més a la muntanya, o no pots anar mai més al mar, saps? O no et pots... saps? O sigui, com... quina sort que tenim de poder passejar pel mig del camp, saps? I jo, no sé, el que a mi em remou més és l'aprofitar com estem ara i l'edat que tenim i la força que tenim per viure allò amb intensitat.
És interessant perquè tots... i és una cosa que potser com a reflexió del canvi climàtic s'utilitza poc perquè a vegades és el que dèieu, allisonar, posar la responsabilitat a l'individu quan hi ha moltes responsabilitats darrere.
Correcte.
Per donar la volta a aquesta situació.
Això també
i a vegades això cansa com a individu. Dius, mira, saps què? Que s'apanyin els altres, que jo prou problemes tinc, no? Com per ara haver de solucionar això. Però és interessant el fet de que el que us ha ha portat més a nivell personal és vincular l'estació a una cosa personal, no? El que deies, poder passejar per la natura, gaudir de la calor que fa perquè arribarà l'hivern i ens queixarem, o el que deies, trobar-hi moments emocionals a cada estació per potser adonar-nos que si ho perdem, no és que només perdem la primavera com a estació, sinó que perdem uns moments emocionals, uns moments vitals, unes coses a poder fer, passejar per uns camps amb flors que després seran verds i no hi haurà ni un color, no? Vull dir que és molt interessant i jo crec que és una manera de vincular-te emocionalment, que jo crec que és quan pot aparèixer el canvi i no tant alliçonar, perquè...
Sí, perquè amb eslògans tampoc vas enlloc, no?
No. Són molt macos, queden molt bé, duren un minut, però desapareixen molt ràpid i, en canvi, l'emoció o alguna que t'arriba molt més a dins, que et fa fer un clic, és molt, molt més important. Última pregunta. Per aquella gent que ja us ha vist al Festival en l'Aire, què els hi podem dir per aquella gent que encara no us ha conegut? Tornar-los a animar que coneixin aquest muntatge. Era una petita mostra.
Jo, els que ens van veure en l'Aire... Mira, és un dels que menys em preocupen, perquè jo crec que quasi tothom vindrà. És més per la gent que no va poder veure, que sobretot que si tenen ganes de fer-se un spa a l'ànima o al, saps, o a l'esperit, o d'obrir xacres, és que li pots dir de mil maneres, o de reforçar-se amb energia positiva, maca, i veure una cosa que és bonica, o sigui, senzillament que és veure com bellesa, sense sonar com prepotents, no? De dir, buah, és que tenim una... No, és que és una cosa que està com cuidada i que busca com això. O sigui, perquè l'ésser humà és capaç del millor i de lo pitjor. Doncs nosaltres intentem com ser... Doncs això, el que fa l'art, no? Que és intentar posar les coses en... de la manera més bella possible i, doncs això, que la gent que ens faci confiança, jo crec que sortiran molt emocionats o almenys jo crec que més reconciliats amb ells mateixos i amb la natura i amb l'ésser humà, crec.
Important i necessari, de sortir reconfortats amb la societat, que a vegades és com, ostres, no en farem res de com som, no? Aquest pessimisme que també se'ns inculca moltes vegades, no? Bueno, un xute de coses boniques que fan falta. Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí a tots tres amb nosaltres i des de la Munt del Taló us desitgem el millor amb aquest espectacle i amb tots els que feu i us desitgem molta merda.
Moltes gràcies.
Amunt el Taló amb els teatres de l'Estat. Anem d'estrena.
Molt bon vespre. Avui anem d'estrena al making of de la Comèdia de l'Olla del Ciervo Teatre, una obra de teatre que t'explicarà tots els secrets que hi ha al darrere de la preparació d'una obra de teatre amateur. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Bones, què us ha semblat l'obra?
A mi m'ha agradat molt. Sí, ha estat molt entretinguda.
Sí, s'ha fet molt ràpid, la veritat. Té així toques d'humor, té una mica de tot. No s'esprom bé una mica, però està molt bé.
Sí, exacte, coincideixo amb els companys.
Ha estat molt bé, a mi m'ha agradat molt. Una obra divertida, sense ser de riure, però molt bé, molt bé.
Jo havia entès, pel que m'havia llegit, que aniria per una altra via, però ha estat bé això de posar un obra-assaig fent obra, o sigui, no sé.
Molt divertida, molt original i una forma molt interessant de unir un clàssic amb algo així diferent, molt, molt interessant.
Ha sigut molt divertida.
Molt guai, molt guai.
M'ha agradat molt, la veritat.
Coneixeu el món del teatre de darrere, de tota la preparació del teatre?
Bueno, una mica sí que la coneixia, però no tant com s'ha plasmat a l'obra.
Una mica sí, parla de la tele i això i el que expliquen, però ja està.
Sí que sabíem, sí que t'has, a més, artista, sí que t'explica coses de com ho fan, ho exageren una mica, però està molt bé, oi?
Bueno, una miqueta, jo havia fet teatre fa molts anys, però bueno, hi ha alguna obra com tipus al davant i pel darrere, en fi, costa molt, trobo fer una cosa així.
Ells dos sobretot.
Sí, jo faig teatre.
Sí, també.
Us heu trobat algun cop en situacions semblants a les de l'obra?
Sí, bastantes vegades d'actors que arriben tard o directament no venen i posen una cosa cutre o directament no diuen res i el director s'enfada. Sí, això passa bastant sovint quan no et paguen per fer teatre.
sí, i tant. És la, com la vida misma, no? Bueno, pues el fet de... la preestrena sempre és molt estressant i si aquí, aquest joc de divas i de gent que està fora, que opina, la de dins, que és, bueno, tot això és real, és així.
T'has trobat amb algunes situacions semblants?
No, sí, el mateix, el preestreno, que és molt caòtic i tot.
Ja per acabar, aquí els nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra.
Doncs que vinguin, que s'ho passaran molt i molt bé.
Sabadell és una gran ciutat amb bastants teatres i si volen apostar per la cultura, doncs que vinguin. S'ho passaran bé o potser pensaran, ostres, doncs no m'ha agradat, però m'ha agradat això que han fet.
Doncs que s'animin a participar de la cultura, no? Veient les obres que es fan aquí a nivell local.
Que ha estat molt bé, molt entretinguda i no es fa gens de pesada.
Passa molt ràpid, s'està molt còmode, la veritat, el teatre està molt bé i la veritat és que pel que costa val la pena.
Doncs que és molt recomanable perquè és molt guai. Si fas teatre, doncs et sents relacionat amb els personatges i és molt guai.
Que s'ho passaran bé, que passaran una bona estona i que vinguin.
Molt divertida, molt original. No et deixa... No passa de ser percebuda.
Ah, moltes gràcies. Bé, doncs ara estic amb la Marina, que fa el paper de Sally. Què ha sigut per tu, doncs, fer aquesta obra de teatre?
Bueno, ha sigut una experiència molt divertida. És una obra dins d'una obra, o sigui, són els assajos d'una obra i hi ha moltes situacions divertides i amb els companys la veritat és que hi ha hagut molta compenetració, molt bé.
Explica'ns una mica, quin és el teu personatge?
Bé, jo sóc aquella del grup que tinc sempre molta feina i em presento els assajos sense saber-me el paper. Ho he de llegir i tinc el director desesperat.
I com valores l'estrena? Com ha anat?
Bé, la veritat és que ens ho hem passat bé i estem satisfets del resultat.
Què ha sigut el més complicat per tu de fer el teu personatge?
El distingir quan estic fent la Sally, que sóc la que no em sé el paper, i quan estic fent el personatge que he de fer en l'obra que estem assajant. Llavors, intentar distingir quan estic fent un rol i quan estic fent l'altre.
I ja per acabar, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que passaran una estona molt divertida, que hi ha situacions molt surrealistes i que és per venir-la a veure, que passaran bona estona en dies així de pluja, que vinguin al teatre a riure, a oblidar-nos dels problemes i passar-ho bé.
D'acord, moltes gràcies. Bé, doncs ara estic amb la Laura, que és la tècnica. Com valores l'estrena?
Doncs la veritat és que molt bé, han tingut molt bon ritme, tot i que l'obra és bastant llargueta, però han mantingut molt bé el ritme adequat. Llavors, doncs, ha estat bé.
A nivell tècnic hi ha algunes dificultats? O has tingut algunes dificultats durant la creació d'aquesta obra?
La veritat és que hi ha dos moments puntuals que necessitem tenir total comunicació entre l'equip tècnic, entre el Jonathan, que és el tècnic de so, i jo, que sóc la tècnica de la llum, perquè hem d'anar a l'hora. Però, clar, no et puc dir exactament de què es tracta, perquè, si no, faríem aquí un spoiler que no es plan. Però sí, en algun moment que hem d'estar molt atents.
I per acabar, què els diré als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és una versió reeditat d'un clàssic que és molt interessant i que et fa estar atent, perquè si no estàs atent, et dic jo que et perds. O sigui, que han d'estar superatents. I la veritat és que és una obra que val la pena veure-la perquè, bueno, veus el teatre d'una altra manera.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Doncs avui hem volgut reunir-nos per fer un cafè amb en Lluís Saus, que és membre de la companyia de Tres Homes Grossos, que des del cap de setmana passat, si no m'equivoco, representa el monòleg Saint Nicholas, un text molt potent i molt misteriós també a la vegada, de Conor McPherson, un monòleg molt intens, molt complex, que val la pena anar a veure, sobretot, jo crec, per aquestes arestes que té aquest personatge, el personatge principal, no? Que socialment i psicològicament doncs, el tenim molt afectat, ara ens ho explicarà el Lluís, i que acaba tenint relació amb una secta. Lluís, com ha estat aquesta estrena ja superada a Sabadell en aquest nou espai per fer arts escèniques com és el Casal Pere IV?
Bé, ha sigut una estrena que m'ha deixat molt, molt, molt satisfet perquè hem descobert un nou espai aquí a Sabadell per poder per poder fer-hi teatre de petit format, no de petit format, de proximitat, no m'agrada dir petit format, m'agrada més de proximitat i una miqueta més intimista, com és un monòleg on hi ha un personatge que interpel·la directament al públic. Sí, ha anat molt bé perquè te n'adones ja, com l'altra vegada que ja ho vam estrenar a castellà, doncs, que és un diàleg que necessita d'això, d'un espai una miqueta reduït i una miqueta pròxim que uneixi doncs, el públic i el lector.
És un personatge, no? Ara just ho deia, que té diversos problemes, és a dir, que passa per una situació molt complicada a nivell vital per diversos temes diferents, no? Què li passa exactament a aquest personatge en el punt en què es pronuncia aquest monòleg?
Podríem dir que sí, com sempre, amb totes les circumstàncies vitals, sembla que hi hagi molts temes que portin a un lloc, però realment només hi ha, el tema és un pal de paller i és un molt, molt, molt senzill. És la frustració per ser incapaç de crear res. Per això estem parlant d'un crític de teatre que és famós, que és poderós, que fa el que vol amb les crítiques, fa el que sigui, però ell personalment no hi ha manera de que es pugui realitzar perquè no pot crear res, no? Aquest és el planteig i és el planteig del personatge. A través de tot el que li passa i totes les seves peripècies, primer explica la seva situació i després explica què li passa per quan intenta posar remei a aquesta situació, no? I doncs això, que es va resolent i es va ficant en situacions realment estranyes, sobrenaturals, però a la vegada que ataquen directament a la humanitat, o sigui que donen una dimensió del personatge impressionant. Unes ganes de redimir-se per tot el que havia fet, unes ganes de ser capaç de crear i, bé, doncs no explicaré el final perquè per no fer spoiler, però és així.
Per tant, d'aquest fracàs, no?, i d'aquesta frustració, podríem dir, del personatge, neix tot aquest discurs que pronunciarà, entenc, i no sé si també serà un personatge que se sentirà molt decebut potser per la humanitat potser o per les persones que l'envolten i que per tant això encara l'ensorrarà una mica més, o serà una cosa més aviat introspectiva?
No se sent decebut per la gent del voltant, està gelós de la gent del voltant, està gelós de tots aquells els que critica, està molt gelós perquè és incapaç de fer el mateix que fan ells. Només és capaç de criticar i llançar-ho tot en l'aire. De fet, és una... Perdó pels crítics teatrals, però igual és un crític teatral, però és un crític de qualsevol mena de manera que no sigui més que això, un crític, no? És com una... Sí, és com un crit a la creativitat, a la humanitat. És profundament humà, aquesta persona, i està profundament frustrat de la vida. Però no està decebut pels altres, al contrari. El que no el deceben els altres, sinó que el decep ell mateix.
Ara que ja portes un temps representant aquest monòleg, aquest text del Conor McPherson, abans ho dèiem, cada cop diries que t'hi sents una mica més còmode o alguna cosa com a intèrpret en tu ha canviat des que vas començar doncs, aquestes funcions primeres a castellà, ara que l'estàs representant a Sabadell? Hi ha hagut un canvi, hi ha hagut una evolució?
Una evolució que, segons a qui preguntis, dirà que és absolutament fascinant. O sigui, l'evolució és fascinant perquè el text... A veure, com ho explico? El text està molt ben escrit, és un caramel de text. Està molt, molt expressat, no s'enrotlla en cap moment. És absolutament trepidant. I precisament per això hi ha moltes frases que cada vegada les vas comprenent més. I a mesura que ho vas fent, les frases les vas fent més teves i te n'adones que t'identifiques més amb ell. A veure, jo no sóc com aquest personatge, però La gran humanitat que té el personatge fa que moltes de les facetes que tingui aquest personatge sí que coincideixin amb coses que et passen a tu a la vida real. Vull dir, com, no sé, frustracions que puguis tenir o coses de, o admiracions que dius, oh, quina enveja que em fa aquest. Quina... Aquestes cosetes es tenen, i qui no les tingui. I llavors cada vegada et vas sentint més atrapat pel text, i com que té tantes, com deies abans, facetes, arestes, té tantes arestes, doncs no pares d'anar-ho descobrint, i et descobreixes cada dia que ho fas fent un viatge que sí que saps on et portarà, però que és absolutament plaent. Vas caminant una altra vegada per la història, és... jo el trobo fascinant.
Per què diries que ens agraden tant aquests textos i aquests personatges també tan foscos, també, segons com, també tan miserables, que passen per moments tan dolents, tan complicats? Per què ens enamora això?
Jo crec que ens enamora perquè, encara que sembli un contrasentit, és un personatge que en principi el pots trobar fastigós inclús, però que et va despertant a mesura que va avançant l'obra una tendresa deguda a que tu et vas veient identificat amb coses que a tu et passaria potser igual, no? Potser amb un altre nivell. Però per això ens fascina tant, perquè ens hi veiem identificats i perquè veiem i ens donen també un bri d'esperança en totes les nostres frustracions i en totes les nostres històries, no? O sigui, ens donen un bri d'esperança, volguem dir, ostres, tot això que em passa a mi, li passa a més gent. Li passa a més gent i hi ha maneres de superar-ho.
I què me'n dius també de la posada en escena o de com, diguéssim, com heu muntat aquest text? Perquè entenc que el text en si és molt important, no? I que el personatge quedi ben retratat i que es pugui expressar bé. I llavors això a nivell de muntatge escènic o de posada en escena, com ho heu plasmat també?
Bé, aquí entra ja el paper de l'Alfonso Fernández, que és el director de l'Esbart Teatral Castellà. Com sabeu, és una coproducció de Tres Homes Grossos i Esbart Teatral Castellà. L'Alfonso i també amb l'ajuda de l'Albert Pau, que des del punt de vista tècnic ja ha aportat moltíssim. Com ho hem plasmat? Doncs, tal com diu el mateix Macpherson, és un text on es necessita un escenari buit i un personatge i cap artifici. Però què passa? Que això pot ser així o pots posar-hi els mínims artificis que facin que reforcin aquesta qualitat de que no hi ha res a l'escenari. Val? Sí que hi ha un efecte que és importantíssim i que dona molt sentit a tota l'obra i que ajuda moltíssim a... sorprèn molt, no? Però és un efecte molt senzill. Jugar amb els clarobscurs, això és molt important, o sigui, aquí hi ha una llum, i a la resta és fosc, és negre, no hi ha res. De manera que siguin les paraules les que ho construeixin absolutament tot i construeixin les imatges. Acompanyat d'una lleu música, una música molt ben trobada per l'Albert Pau, que dona una pinzellada d'emoció molt, molt, molt important al meu entendre.
Molt bé, doncs Lluís, moltes gràcies. Jo crec que ha quedat claríssim. Us recomanem a totes i a tots aquesta proposta, aquest monòleg que podeu veure al Casal Pere IV aquest cap de setmana també. Anoteu-ho a l'agenda. Saint Nicholas, un text de Conor Macpherson, un monòleg interpretat per en Lluís Saus. Lluís, un últim apunt.
Un últim apunt. Aquest cap de setmana ho farem, però ho ampliarem també en el cap de setmana següent, els dies 22 i 23.
Doncs no hi ha excusa, per tant, queden anotats aquests dies, ho anirem repassant també el programa i ho anirem recordant, i que vagin molt bé aquests dies de funció que queden, i molta merda, Lluís, gràcies.
Moltíssimes gràcies, gràcies.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
final del programa i ens toca saludar a la nostra col·laboradora Elvira Franc per encetar la secció Teatre de Franc. Bon vespre. Avui, Elvira, ens parlaràs de dos muntatges del grup Focus.
Exacte.
Un al Teatre Goya i l'altre al Teatre Romea.
Això mateix.
Per quin comencem?
Comencem pel del Romea.
Som-hi.
Que és una producció que Focus fa conjuntament amb un grup de Madrid, o sigui, quan els de Madrid venen aquí i els catalans anem a Madrid a actuar, llavors doncs, han vingut els madrilenys que ens fan Edipo a través de les llames. Una adaptació de la coneguda tragèdia grega a càrrec del dramaturg andalús Paco Becerra, sota la direcció del madrileny Luis Luque, tal com hem dit, al Teatre Romea. És la història d'aquell nen que va ser portat a la muntanya per allunyar-lo d'un terrible destí i que, sense saber-ho, aquest destí es va complir. Va matar el seu pare i es va casar amb la seva mare, una història que tots sabem, que tots coneixem. Una versió bastant fidel al text de Sòfocles, incorporant moments poètics on el protagonista busca, per sobre de tot, el bé del seu poble. Però ha canviat una mica el final, i el final és un incendi. S'acaba amb un incendi. Ha canviat l'original i ha fet això. Per això se'n diu Entre les llames. Sí, el final és aquest. Una posada en escena distant, amb moviments molt calculats, una escenografia que és força espectacular, tot i que és minimalista, que consta d'un gran mur al fons que inclou una escala marcant un fil de llum. Grans projeccions, il·luminació molt potent, on predomina el color blau i també al final el vermell, que és el foc, diguéssim, clar. L'espai sonor, força encertat, amb músiques que creen un ambient persistent de tensió. El vestuari és actual, només el protagonista va tot vestit blanc, els altres van amb altres colors, però sempre el protagonista es posa americana o jersei, però sempre va blanc.
Sempre mantenint el color blanc.
Exactament. El text és filosòfic i profund, però arriba a ser monòton. Almenys al meu entendre.
Un dels riscos dels clàssics de tornar-los a posar dalt de l'escenari.
Exactament, sí. Doncs això. A més, no lliga amb les interpretacions del text, que en alguns moments són unes interpretacions molt sobreactuades i poc creïbles, i en altres moments són monòtones i diluïdes. Un repartiment força jove que estan més pendents de les coreografies i els moviments marcats pel director que de dir el text amb naturalitat. Potser la idea de la posada en escena és que sigui distant l'obra, però les interpretacions queden massa estudiades, on en alguns moments tant les coreografies com els textos parlats semblen, jo diria, i amb tot el respecte, com un final de curs
d'una escola de teatre.
Exactament. Les coreografies d'aquesta manera tan marcades que les escoles de teatre ja ho fan,
sí.
Doncs a mi em va recordar això, no? Considero que tot és que representa una tragèdia, el to dels actors ha d'arribar. Ha de ser o semblar sincer. I en aquest cas, no, són molt exagerades i falses. S'han fet altres propostes presentades conjuntament al dramaturg Becerra i el director Luque, com per exemple Les criades, que la vam veure i la vam comentar en el programa. I que ens va agradar força. Potser per aquest motiu, ara, aquesta nova proposta, no sorprèn els diferents recursos escènics que utilitzen ni la forma de presentar-los. I en aquest cas, tot queda molt diluït a casa de les fluixes actuacions. Com he dit moltes vegades, cada comunitat, cada país, tenen la seva manera d'actuar. I aquestes interpretacions, diguem-ne, forçades, les detectem sovint amb els actors madrilenys. No vull dir pas que ho faci malament,
No, però estem acostumats.
Exacte.
A un teatre, a un audiovisual, també passa a Catalunya, l'audiovisual, perquè han triomfat les novel·les, perquè hi ha una interpretació molt real,
sí,
i molt realista que ens arriba molt més.
Exacte.
I estem acostumats a veure-ho.
I aquesta és la diferència, que llavors quan veiem una actuació tan distant i tan exagerada, doncs no ens entra, no ens arriba de cap manera. Això és el que em va passar a mi. Una proposta que va ser presentada al Festival de Mèrida i que potser allà lluïa més, que no pas en un escenari petit i tan com és el Romea,
Sí.
Allà és gran, és obert, potser sí que l'exageració hi anava molt bé, però aquí penso que el director ho havia de...
d'adaptar a l'espai escènic que tenia.
Exactament. De totes maneres, si la voleu veure, estarà en cartell fins al dia 16 d'octubre. I així es podreu opinar.
Exacte, sempre va bé, veure
va
coses
bé.
Que no agraden o que no arriben per detectar després també les que arriben més.
Exacte.
O les que agraden
més.
Exacte,
hi ha persona que potser li agradarà,
Exacte.
Tot són opinions.
Sí, sí.
Sí.
Doncs som-hi amb el segon, passem del Romea
El Goya. Sí. Què diràs? Una obra original dels mateixos que l'interpreten, la Montplans i l'Oriol Genís, dirigida per l'Albert Arribas, com has dit, el Teatre Goya. Una proposta que només es representa cada dimarts fins al dia 25 d'octubre i que crec que s'hauria de representar molt més en el mateix teatre o fer bolos. Una deliciosa comèdia, o potser no tant comèdia. Que la fan en comèdia, però té un fons
dur.
Sí, dur o molt natural. Un sentiment profund, però ja et dic amb humor, sobre la bellesa, sobre fer-se gran. Parlant com si fossin el menjador de casa, entre amics, xerrant de qüestions de teatre entre actors, criticant-se, buscant les pegues de l'ofici i qüestionant si quan una té certa edat es torna invisible o ja no existeix. Aquesta és la qüestió. Els dos veterans intèrprets existeixen. Existeixen amb tot el seu potencial i ho demostren amb aquest text una mica punyent, ple de rialles i de sentiment, amb unes grans i sinceres interpretacions. Que són unes interpretacions que jo diria no són interpretacions, sinó que són ells mateixos que obren el cor i ho exposen als espectadors, uns espectadors que representa que són amics o som amics. Al final es crea com una mena de comunicació que et sents amic d'ells. Aquesta naturalitat que traspua sinceritat, honradesa i franquesa. La Montplans, que la coneixem actuant amb la cubana, sempre divertida, mostra tal com és, divertida, espontània, com sempre, tal com és ella. L'Oriol Genís, que l'hem vist en mil registres, cantant, ballant, actuant amb obres profundes de text al TNC, a molts teatres de Barcelona. Ara exterioritza tot el seu sentiment, la seva professionalitat i la seva humanitat. Un anàlisi de l'obra de les cadires, de Ionesco, que aquesta vegada no hi haurà cadires buides, com estan a l'obra, si la coneixeu, que sempre hi ha obres cadires buides, sinó que són unes cadires mallevades del mar del costat, segons diuen ells, que ocuparan l'actor i l'actriu, mirant el públic, que no està en penombra el públic, i està il·luminat, així ens veiem tots les cares. No serà un relat de l'absurd, sinó unes explicacions vitals. Ells volen fer una nova creació d'una situació de dues persones d'edat madura que volen aconseguir subvencions pel seu nou espectacle. L'actor representa que està cansat de fer teatre molt actual i alternatiu i ella vol demostrar que també sap fer papers seriosos. Però com Ionesco, aquestes cadires de casa nostra també utilitzen el pas del temps, l'exigència del pas del temps, les pors de fer-se gran, amb humor i amb molta tendresa, per arribar a un final d'una delicadesa i sensibilitat que arriba al moll de l'os. En realitat, el text va ser escrit a quatre mans d'aquests dos protagonistes i el director, al llegir l'obra, va veure que era or pur i així l'estan representant. Jo diria que és una joia del nostre teatre català, que no s'ha de perdre. I tal com he dit, la podeu veure fins un dimarts, sempre un dimarts, fins al 25 d'octubre.
Perquè s'alterna amb la trena del Teatre Goya.
Sí, al fons es veu l'escenografia de la trena, que l'escenografia de la trena és blanca, i llavors han posat com uns cortinatges negres per tapar-ho, i com que ells més necessiten dues cadires, ja en tenen prou.
La sort a vegades d'aquests petits muntatges que poden ocupar qualsevol espai a qualsevol moment.
Ah, això mateix.
Això també és important.
Que es pot portar a tot arreu.
Només
necessiten
dos focus. I com deies, necessari portar-ho a tot arreu.
Jo diria que sí.
Doncs apa, els teatres de les ciutats que escoltin...
Que
portin cadires per arreu de Catalunya, perquè penso que falta parlar de la bellesa, de la dignitat d'envellir, que moltes vegades el teatre ha representat la persona vella com a decadent només i com a una molèstia, moltes vegades, i suposo que més sent actors reivindiquen aquesta
invisibilitat.
No? A partir d'una edat, i sobretot les dones, no sé si surt aquest tema o no.
També, però els homes també, quan arriben a una edat, i al final, no el vull dir, però és...
Colpidor.
Molt. Molt. Val la pena.
Doncs mira, una de cal i una d'arena.
Exacte.
No?
Sí.
També va bé.
També compensa.
I tant. Doncs moltes gràcies, Elvira, per les recomanacions tan interessants que ens has portat una setmana més i ens veiem dimecres que ve parlant de més teatre.
Exacte.
Bona setmana, Elvira.
Gràcies igualment. Adéu-siau.
Amunt al taló a Ràdio Sabadell.
I aquí finalitzem l'Amunt al taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, amuntaltaló.està, i també a Facebook. Tornem la setmana que ve per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos i bona setmana.
Amunt al taló.